A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps. Enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Bona tarda, nosaltres som la Blanca, la Coral i jo la Martina, i avui us parlarem sobre la influència de l'entorn social en el consum de substàncies nocives. Les drogues són un element que al llarg de la història han tingut una gran relació amb la joventut. Podem considerar que durant la dècada dels 80 hi va haver un boom en el seu consum, sobretot aquí a Espanya. Com ja hem dit anteriorment, les drogues són un tema tabú i per aquest motiu hem decidit informar-vos i informar-nos també més de nosaltres mateixes sobre aquest consum i determinar quina és la seva relació amb els joves i amb com repercuteix amb nosaltres. Coral, comences tu. Ara ens explicaràs com influeix l'entorn social en el consum de substàncies nocives, com és el tabac i l'alcohol. Endavant.
La pressió social en relació amb les addiccions és un dels factors més importants per comprendre l'inici del consum d'alcohol i altres drogues. Tots ens hem trobat en situacions en què hem hagut de fingir ser algú que no som, acceptar fer alguna cosa que al fons sabíem que no ens convenia o expressar les nostres opinions d'una manera diferent de com ens sentíem en realitat. D'aquesta manera, nosaltres ens sotmetem indirectament a la pressió social. Ningú no escapa a aquest fenomen. Tots experimentem pressió social, la necessitat d'encaixar i ser acceptats, en major o menor grau. Això es deu al fet que l'ésser humà és un ésser social que busca un sentit de pertinença. Hi ha algunes persones que tenen més probabilitats de patir la pressió del grup o de la societat. Persones amb baixa autoestima, amb inseguretats personals o bé aquelles que senten por al rebuig. Els efectes de la pressió social sovint inclouen l'adopció de conductes de risc com l'ús de drogues, fumar, beure alcohol, etc. La pressió entre els amics i els companys és un element clau per comprendre l'inici d'aquest consum. Des de la idea que no passa res, només provar-ho, es dona un context social que dona poca importància als potencials devastadors efectes del consum de drogues. No obstant això, aquestes idees estan molt allunyades de la realitat. El fet de consumir només una vegada, el que no passi res o que provar-ho sigui inofensiu, varia àmpliament de persona a persona, depenent del seu estat emocional, el seu context familiar i l'etapa de la vida que estigui travessant. Si bé per alguns pot resultar inofensiu provar-ho en una ocasió o fer-ho de manera esporàdica, amb el pas del temps i el procés de canvi de vida, la línia entre això i caure en una dependència és molt prima. Per altres, des d'una primera ocasió d'ingesta, poden caure en una espiral perillosa d'addicció que té conseqüències físiques, mentals, emocionals i en totes les àrees de la vida. La pressió social afecta principalment els joves i adolescents. Això fa que prendre algun tipus de substància mentre s'està en companyia d'amics resulti, fins i tot, normal. Però aquesta confiança de tenir al voltant persones amb qui un se sent a gust pot fer que aquest consum, que en principi era mínim, es converteixi en una cosa habitual. Aquí és on comença la sensació d'aïllament i solitud, ja que per a les persones que envolten l'addicte, aquest consum menys moderat es pot començar a veure com un problema. Aleshores, la persona començarà a aïllar-se per poder consumir sense que ningú el pugui veure ni jutjar-lo. Què pot passar, també? Que la família o l'entorn social encobreixin a l'addicte. Sovint, els membres de la família cessen d'actuar en forma funcional quan tracten de lidiar amb els problemes produïts per la droga en un ésser estimat. Alguns neguen que hi hagi algun problema bloquejant els seus propis sentiments, igual que fa l'addicte amb la droga o la substància nociva. Un altre dels membres de la família intenten encobrir els errors comesos per l'addicte a la droga. L'encobriment passa quan un membre de la família rescata l'addicte o l'ajuda a obtenir la droga. Els membres de la família que neguen que hi hagi un problema o que permetin que l'addicte continuï amb l'abús d'aquestes substàncies es consideren codependents. La droga pot controlar la vida de l'addicte i la conducta dels membres de la família i d'altres éssers estimats. La negació, l'encobriment i la codependència agreugen el problema. Els membres de la família han de buscar tractaments per a la salut emocional i psíquica.
Llavors, Coral, quins són els consells o recomanacions per fer front al consum o aturar-lo?
Bé, hi ha una sèrie de principis clau en un esforç per alliberar-se d'aquests hàbits, d'aquest comportament. El primer pas és ser conscients que aquest fenomen existeix i, per tant, confiar més en els nostres propis criteris i principis. És molt important que els pares estiguin ben informats i coneguin de fons de primera mà informació encertada i professional sobre el consum de substàncies i els seus riscos, per poder així transmetre coneixement preventiu als fills. D'altres consells o recomanacions que se'ns ofereixen per prevenir o afrontar aquest consum són:
la conscienciació sobre el risc del consum de drogues,
que es genera per part de l'entorn familiar, social, afectiu, acadèmic i laboral. És important que aquests ofereixin un missatge advertint que el consum d'aquestes substàncies nocives és perillós.
Disposar d'eines emocionals.
Moltes vegades aquest consum neix arran d'intentar evadir-se de la realitat o aïllar-se, no? Si disposem d'aquestes eines en situacions dures, podem evitar aquest consum.
També és viure i conviure dins un bon ambient.
L'estabilitat per part del nucli familiar és molt important. Tenir un ambient segur, agradable, on el diàleg i la comunicació sigui fonamental, pot ajudar a prevenir.
Viure i promoure la comunicació assertiva.
Una persona assertiva expressa les seves opinions tenint en compte les opinions dels altres i sense deixar de considerar la pròpia. És estar entre els estils passius, és a dir, sí que dir que sí a tot, o bé agressiu, respondre d'una manera més indirecta sense respectar l'altre.
I fomentar l'oci i les activitats recreatives saludables.
Si us hi fixeu, les activitats de la gran majoria dels joves i adolescents d'avui en dia consisteix en quedar en un bar, beure cerveses, fumar o menjar pipes. S'han perdut les tradicions de quedar per fer jocs de taula, parlar, fer plans culturals i socials productius. Bé, i ara per fer una pausa us deixarem amb una cançó de l'Amy Winehouse anomenada Rehab. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go.
Yeah.
Havent escoltat aquesta cançó, ara la Blanca ens parlarà sobre l'alcohol i quins són els efectes nocius que es poden donar a la llarga.
Bueno, les conductes addictives són un problema social que genera un gran impacte a causa dels múltiples efectes adversos que desencadenen, ja que no tan sols es veu afectada la persona que les presenta, sinó també el seu entorn familiar, escolar, laboral i social. Les conseqüències adverses per la salut associades al consum de drogues segueixen sent considerables. Com a exemple, més d'11 milions de persones arreu del món s'injecten drogues. Aquesta forma de consum exposa les persones consumidores a un risc major, tant de malalties infeccioses com de mortalitat, deguda al consum. Les drogues poden modificar el pensament, la conducta i, a la llarga, la manera de ser de la persona. El cervell és una de les parts més complexes i delicades del cos, ja que en depenen els sentiments, la forma de pensar i la capacitat de com relacionar-nos amb les altres persones. Amb l'afectació de la salut en general, el consum de les drogues no només afecta les funcions del cervell, sinó que pot alterar i provocar patologies de tot l'organisme. L'alcohol, per exemple, pot afectar el fetge, l'estómac, els pulmons, pot provocar alta pressió arterial, càncer, problemes d'aprenentatge i memòria, com la defensa i el baix rendiment escolar, problemes de salut mental, com la depressió i l'ansietat, dependència i problemes familiars, entre molts altres.
Una altra droga o substància nociva molt normalitzada i legalitzada és el tabac. El tabac pot provocar problemes cardiovasculars, pulmonars, de pell, hipertensió arterial, gastritis crònica, bronquitis, càncer de laringe, de pulmó, de llengua, etc. El tabaquisme és la causa de més del 90% dels casos de bronquitis, del 95% dels casos de càncer de pulmó, del 30% de totes les cardiopaties coronàries i una part molt important dels casos de càncer d'esòfag, bufeta urinària, cavitat bucal i laringe.
Jo parlaré del cànnabis. També és una droga molt normalitzada, sobretot entre el jovent. El cànnabis pot tenir possibles repercussions al sistema immunològic, reproductor i pulmonar, com per exemple problemes de memòria i aprenentatge, pitjors resultats acadèmics, abandonament prematur dels estudis, dependència, trastorns emocionals i de personalitat, i també trastorns al ritme cardíac, psicosi i esquizofrènia a la llarga. En quant a les drogues emergents o noves drogues psicoactives, la manca de coneixement i informació clara sobre aquestes substàncies no permeten saber els paràmetres de seguretat cap als consumidors. No es tenen coneixement sobre els efectes. Acabada aquesta secció, us deixem amb la cançó Back to Black d'Amy Winehouse.
Same old, same bed.
toca tu, Blanca. Ens parlaràs sobre la conscienciació i normalització d'aquestes drogues a la societat, veritat?
Sí. Principalment, per començar, el fenomen de les drogues està experimentat en els darrers anys un procés de transformació. Com podem veure, a Espanya en l'actualitat, les drogues estan vinculades a la cultura de l'oci. En canvi, a Espanya en els anys 80, el consum de drogues estava associat a la marginalitat i a la delinqüència. Primer de tot, vull recalcar que som una societat addicta a les drogues, ja que tots consumim sucre o bevem cafè, alcohol, fumem tabac o ens mediquem amb psicotròpics, ja siguin antidepressius, ansiolítics, somnífers... Si fem la prova i busquem algú que no emprengui cap de les cinc substàncies que he esmentat, serà quasi bé impossible trobar-la. Però en contrapartida, en trobem molts que emprenen alguna d'elles i bastants que emprenen totes cinc. Som consumidors de drogues legals i som qui facilita el seu accés. Dins la línia preventiva s'estableix el poder facilitar accions per educar la salut. No tan sols des d'un punt de vista de la persona, sinó a nivell comunitari, que promogui un estil de vida saludable en la població. La normalització ha produït un canvi latent però constant en l'escenari dels consums, perquè les drogues han passat de simbolitzar marginalitat i delinqüència a representar per alguns col·lectius un element funcional en diversos contextos i temps. Ara, les drogues són utilitzades per persones provenients dels més variats estrats socioeconòmics i culturals, i és en aquest punt on es centra l'anàlisi per copsar l'actual expressió dels consums. Tot i el procés de normalització, les drogues continuen remetent estigma en diversos contextos formals, ja sigui l'àmbit laboral, familiar. S'observen nous patrons de consum. Estem davant de consumidors joves, preferentment integrats en la societat, que consumeixen amb fins recreatius i socialitzadors i que no tenen percepció de risc davant del consum. Una societat que critica els menors d'edat pel fet d'abusar de l'alcohol, però que des de ben petits se'ls ensenya que per celebrar qualsevol acte han de fer-ho amb alcohol, no és molt coherent. Ja siguin festes del poble, un aniversari, un casament, un bateig, el sopar de Nadal, etc. Una altra incoherència és prohibir fumar als fills, però que els progenitors ho facin davant d'ells. Tanmateix, està molt bé fer campanyes contra les drogues il·legals, però s'hauria de començar a controlar les legals, les que estan a l'abast de tothom. Com pot ser que un menor entri a un magatzem i pugui comprar alcohol sense cap mena de control? O també, com pot ser que vagi a un bar i tregui tapac de la màquina? Anem a prendre unes birres que he tingut un mal dia a la feina. Quin plaer prendre una copa de vi quan arribo esgotada a casa a la nit. Vine a prendre unes copes amb nosaltres i així t'oblides d'aquest impresentable i t'animes una mica. Aquest tipus de frases no ens resulten estranyes i fins i tot les hem pogut dir nosaltres en algun moment. A l'actual escenari dels consums de drogues, les polítiques continuen preservant en el model proteccionista. Tot i l'implementació de reducció de riscos i danys com a pràctica efectiva per abordar els consums, les mirades normalitzadores cap a aquests continuen sent minoritàries. Per tant, vist l'actual escenari de normalització i normalitat dels consumidors, la revisió de les polítiques de drogues esdevé necessària i urgent.
I Blanca, quins són els recursos de la Generalitat?
Bé, la Generalitat té un recurs per calcular el consum d'alcohol que es pren. Prendre begudes alcohòliques pot ser agradable si es fa amb moderació, però beure massa pot ocasionar greus problemes. Per calcular de forma orientativa i anònima la quantitat d'alcohol que es beu diàriament per determinar si l'hàbit de consum que es té pot ocasionar problemes, hi ha aquest recurs. Entenem per beure massa qualsevol consum d'alcohol que incrementi el risc de patir conseqüències negatives, ja sigui físiques, psicològiques o social, a curt o llarg termini. Quan s'assoleixen els límits de risc establerts per l'Organització Mundial de la Salut. Quan la persona té problemes que es poden agreujar amb l'alcohol, ja siguin físics, com hepatitis, gastritis, diabètics, psíquics, quan es té depressió, ansietat, faltes de memòria, o bé socials, com poden ser els conflictes familiars, baix rendiment laboral... Quan es veuen circumstàncies en les quals està contraindicat, com poden ser menors de 16 anys, embarassades o mares lactants, en conducció, quan es pren certs medicaments, etc. Quan es necessita beure per relacionar-se amb els altres o per enfrontar dificultats.
Aquests són els factors que es tenen en compte en aquest recurs.
Com ets? L'edat, el sexe, els casos de salut, si es pren algun fàrmac... Quan beus? Els dies de la setmana que es beu de manera habitual? Què beus? Quines begudes i les seves quantitats? I per finalitzar, els resultats personals. ara us deixem amb la canció Can't Feel My Face de The Weeknd.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry.
A continuació us presentem a la Martina, que us parlarà i us farà una petita comparativa sobre el consum que hi ha en el nostre país respecte a altres països europeus.
Doncs sí, Coral. En aquesta secció parlarem dels països on més es consumeix cànnabis, cocaïna i també en els que es beu més alcohol i es fuma més tabac. Esteu preparades?
Sí.
Sí.
Comencem, doncs. Abans de res, m'agradaria recalcar el que ha dit la Blanca, perquè sí, les dades demostren que som una societat addicta a les drogues, i així ho ratifiquen les dades. En primer lloc, em podríeu dir quin és el país, quin creieu que és el país a nivell mundial que es consumeixen més drogues?
Ostres, jo no ho sé.
Jo tampoc ho sé, ni idea.
Doncs mireu, el país més consumidor de diferents substàncies és Estats Units, ja que molts estats d'aquest país, sobretot pel cànnabis, tenen normalitzat i regularitzat el seu ús. Diverses dades apunten que 2,9 milions de persones consumeixen aquesta substància. Altres substàncies tampoc es queden gens curtes, ja que 2,2 milions de persones consumeixen amfetamines. 638.000 cocaïna. I atenció, que aquesta dada m'ha deixat molt alarmada. Segons dades oficials de l'any passat, 957.000 persones als Estats Units consumeixen heroïna. Sabíeu aquestes dades, noies? Què en penseu?
Oh, a mi la veritat és que em sembla excessiu, no m'ho esperava per res.
Sí, a mi també m'ha deixat molt, molt sobtada.
Ara m'agradaria, deixant Europa, anar cap a Austràlia, perquè el 2,5% de la població consumeix cocaïna, siguent el top 1 dels països mundials que més es consumeix aquest estupefacient. I ara sí, em sabreu dir quin és el país d'Europa que més cannabis es consumeix?
Jo et diria Regne Unit.
Jo potser et diria Espanya.
Doncs mireu, segons dades oficials de la Unió Europea, és França. I ara passant per la cocaïna, em sabríeu dir quin és el país?
Espanya, poder.
Jo et diria que potser el Regne Unit, no sé.
Doncs mireu, segons la mateixa font, que és a la Unió Europea, tot apunta que és Regne Unit. I ara, quin em diríeu que és el país que més alcohol es beu?
No ho sé, potser Itàlia?
Sí, jo estava pensant també en Itàlia.
Doncs no, noies, les dades apunten que és República Txeca. Així com aquestes dades, que és la Unió Europea, també apunten que el país que es fuma més tabac és Montenegro. I com a dada extra, m'agradaria dir-vos que el 20% de la mortalitat s'associa directament amb el consum de tabac. Dic això perquè moltes vegades associem aquesta droga com més fluixa o nociva pel cos, quan en realitat és una de les més perilloses i que causa més mortalitat al món. M'agradaria acabar dient que, tot i que Espanya no es troba en el cap 1, en el top 1 de cap d'aquestes drogues, està en el top 5 de totes elles. Per acabar aquesta secció, us plantejo la següent pregunta. Què en penseu que han de fer aquests estats per aconseguir disminuir aquestes xifres? I us les esperàveu?
Bueno, principalment, per canviar aquestes dades, el que hauria de fer seria canviar la política del país.
I a pujar els preus d'aquest consum d'aquestes substàncies, no? Perquè, de fet, ja ho fan a molts països. Aquí a Espanya també hem vist la inflació en molts productes i jo crec que és algo positiu que passi en el consum, sobretot de substàncies com aquestes que estan tan normalitzades i legalitzades.
Bé, ara en el debat final ho acabem de parlar, però abans us deixem amb la cançó Heroin de Load Red. Ai... Don't know just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. A spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know. Darkened seas on a great lake.
Recomanar dos llibres i dues pel·lícules per acabar d'aprofundir el tema de la drogodependència, que ens han semblat molt interessants. El primer llibre es diu Querer no es poder, com comprender i superar les addicciones de Arnold Watson i Donna Boundy. I el segon llibre és Yo adicto, un relato personal de dependència i reconciliació de Javier Giner, on s'explica el cas d'una persona drogodependent i es estigmatitza la drogodependència.
Pel que fa a recomanacions de pel·lícules, hi ha The Basketball Diaries, que és una crònica autobiogràfica de Jim Carroll, dirigida per Scott Calvert, que ens explica les vides de varis adolescents, els quals un, que és el protagonista, en Jim, és la personificació d'una adolescència dura en la qual, bueno, es comença a adentrar, no?, en el món de les drogues. I, per altra banda, hi ha Requiem for a Dream, que està dirigida per Darren Aronofsky.
I ara, per acabar amb aquest podcast, farem un tancament on farem un debat entre nosaltres, a veure quin penseu. Ara que sabem d'aquest tema que hem acabat aquest treball, heu canviat l'enfocament que teniu cap a les drogues?
Penso que és important, no?, que a nivell social es tingui consciència sobre aquest consum, perquè jo crec que realment en l'entorn social en general, socialment ho tenim com super normalitzat i legalitzat, i crec que no en som suficientment conscients ni estem suficientment sensibilitzats sobre quin consum n'estem fent, no?, perquè realment tots consumim constantment algun tipus de substància així. Llavors, jo crec que és important que recalqui o s'aprofundeixi en aquesta temàtica.
D'altra banda, jo sí que he trobat molt important la importància de la prevenció en els joves, ja que, com hem vist, les dades són greus, i crec que s'ha de fer algun tipus de prevenció o d'orientació dintre d'aquest món.
Jo penso que, i no sé qui de les dues ho ha dit, però penso que falta molta més educació. Potser no tanta prohibició, perquè al final si prohibeixes alguna cosa ningú et garanteix que es deixi de consumir menys, i de fet està demostrat amb dades, però sí que crec que falta molta més educació, molt més coneixement, i que cadascú sigui, al final que cadascú decideixi, no?, si vol consumir o no, però sabent què està consumint, com ho està fent i amb què repercuteix tant el seu cos com la vida de les persones que el rodegen. Per tant, per mi falta molta més prevenció, molt més coneixement i molta més educació. Crec que aquest és l'única manera, no?, de fer que aquest consum, sobretot en joves, redueixi i les dades canvin, sobretot, no?, que són, jo penso que són preocupants a nivell mundial. M'agradaria preguntar-vos, què és el que us ha sorprès més d'aquest tema? A veure, Coral?
Jo crec que ja ho he dit, no?, que es tingui tant de desconeixement, perquè el fet de consumir-ne diàriament és algú normalitzat completament, però penso que les conseqüències que poden generar a la llarga o els efectes que puguin generar a la llarga no saben, no?, realment. És a dir, la gent no mira d'informar-se del que pren o del que consumeix o del que pot generar això a nivell d'efectes a la llarga i el que pot generar, no?, en el teu entorn, tant social, afectiu, familiar, laboral, etc.
I a tu, Blanca?
Bueno, el que m'ha sorprès més és que no es faci cap intervenció directament amb les drogues, sabent totes les conseqüències que comporta i sabent tot el mal que està causant, no només a les persones en concret, sinó dintre de la societat, i això, bàsicament.
Jo penso que, veient les dades, em sembla molt fort, no?, que per part sobretot de les institucions, perquè potser ve més d'allà, que no es faci cap control ni es faci cap prevenció, però a nivell ja de dinàmiques, d'activitats a les escoles, als instituts, a la publicitat, per exemple, si mateix, o campanyes publicitàries, que no que només que ensenyin les dades que i et sobta, sinó que no es faci un treball conjunt de totes les institucions per rebaixar aquestes dades, no? Al final, és tothom que vulgui consumir, és molt fàcil arribar-hi, és a dir, està a l'accés de tothom i es veu als carrers i es veu als barris i es veu a tot arreu. Llavors, com no des de les institucions es fa més cosa o es recalca més aquest tema? Em falta això, i em sorprèn això, no?, que falta molta més activitat i molt més coneixement per baixar aquestes dades, no? Perquè, com hem dit, els joves són els que tenen principal accés, i l'accés és molt fàcil i molt ràpid. Llavors, com no des de petits ens expliquen, ens ensenyen i ens conscienciem, més enllà de prohibir, perquè al final qui vol consumir, estigui prohibit o no, ho farà. Llavors, com no s'impedeix això, però no impedint multar, no impedint prohibint, sinó conscienciant i ensenyant qui és realment i què et pot provocar realment. Perquè, perdó, dic això i acabo, perquè molta gent consumeix, no?, però si els hi preguntes a molts d'ells què et pot fer això, molts no t'ho sabran ni dir. A partir d'una edat sí, però si a partir dels 14 anys es comença a consumir cànnabis, quina persona de 14 anys et sabrà dir els efectes? Pensem-hi. Penso que és molt important aquest tema i que estaria bé, no?, posar-li el foco i donar-ho, que se sàpiga i que les institucions facin la seva feina. I ara sí, l'última pregunta. Què ha significat per vosaltres aprendre i conscienciar-vos sobre aquest tema?
Bueno, principalment a mi m'agrada molt aprendre sobre aquest tema, poder acabar de conscienciar-me sobre les drogues, i bàsicament m'ha sorprès molt les dades que hem pogut veure en tot el podcast, no? L'agreujament de les dades amb els joves, veure que dintre de la societat hi hagi tant de consum, i això, que falta molta sensibilització, molta educació, i bàsicament això.
I també m'agradaria apuntar una cosa que no n'hem parlat gaire, però sobretot les persones que veiem, no? A veure què en penseu vosaltres, que veiem que estan en una addicció de substàncies, poder-les ajudar i no deixar-les apartades, sinó incloure-les i animar-les també, no? Que comencin un procés de desintoxicació i es puguin reinsertar bé a la societat. Tu què en penses, Blanca? Ai, Coral, perdó. De què t'ha ensenyat aquest treball o aquest projecte?
Doncs jo confirmo el que ha dit la Blanca, que les dades són excessives. A mi m'han sorprès molt, la veritat, perquè penso que sí que s'hauria de fer un canvi socialment, en el sentit que jo crec que com a espècie humana que som molt egoistes, en el sentit que nosaltres, de forma genèrica, tots consumim, no? Però si es fa un consum sa i responsable, no excessiu, i es... bueno, s'intenta com empatitzar amb la gent drogodependent, no? I s'intenta com encarar en aquest sentit el fet de que intentem com inserir-los o incloure'ls socialment, intentant que no es sentin desplaçats, o intentant fer front, no? A nivell social, si tots fiquéssim una mica de la nostra part, intentéssim com empatitzar, empatitzar més amb aquest col·lectiu i ajudar, i deixant a part totes aquest tipus d'estigmatitzacions, prejudicis, estereotips que tenim envers aquests col·lectius, jo crec que a la llarga, en un futur, seria tot molt millor, perquè faríem front a aquest consum, i ja dic, si se'n fa un consum responsable i sa, i posant una sèrie de límits que aquest col·lectiu, aquest tipus de gent pot sobrepassar, bueno, a la llarga tot pot anar millor.
Llavors, estaríeu d'acord, no?, que aquest tema és una problemàtica real mundial? O penseu que no té tanta importància com pot ser qualsevol altre col·lectiu? Com, per exemple, per posar així, el feminisme, no?, o el racisme, posaríeu al mateix nivell o penseu que no és tan important?
Clar, a nivell de vulnerabilitats socials que hi ha, i de col·lectius, en podríem parlar de molts, no? Vull dir, moltíssims. Però jo crec que aquest tema és un tema que hi ha molt de desconeixement, que tal com hem dit fins ara, hi ha molt, molt de desconeixement i se'n parla molt poc. I que crec que és un tema molt important perquè ens afecta a tots de forma igualitària. I això...
Doncs m'agradaria dir això, no?, que tot i que cada vegada hi ha més consciència, això sí que és veritat, que cada vegada se sap més, no?, jo crec que es deixa menys apartats d'aquesta gent, tot i que se segueix fent per desgràcia, penso que, bueno, que també ho estem aconseguint, no?, i que falta això, molt més coneixement i molta més conscienciació, sobretot. I ara sí, si voleu dir alguna cosa més? Doncs bé, deixem fet el debat. I donem per tancat aquest tema de drogodependència. Moltes gràcies a tots i a totes els que ens esteu escoltant. Esperem que us hagi servit per conscienciar-vos i sensibilitzar-vos en aquest tema, i que esperem que aviat trobem una solució eficaç per erradicar la drogodependència. Una abraçada i fins aviat.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps. Enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora, et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot...
no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no et tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat que em vas cantar. Són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxarem recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sols sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.